Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Ски минуты. Чешский корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой. Между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин сообщал на Землю о том, как он себя чувствует, о том, как проходит полет.
En aquellos históricos minutos, cuando la nave cósmica Vostok Oriente sobrevolaba nuestro planeta con el primer hombre cosmonauta, Yuri Alexeyevich Gagarin, a bordo, se estableció comunicación entre la Tierra y la nave cósmica. Yuri Gagarin comunicó a Tierra cómo se sentía, cómo transcurría el vuelo. En los breves momentos de comunicación, el cosmonauta soviético transmitía: «Observo la Tierra, la visibilidad es buena, oigo todo perfectamente». Después de un tiempo: «El vuelo prosigue bien. Observo la Tierra. La visibilidad es buena. Se ve todo. En algunas partes diviso aglomeraciones de nubes». Pasado un tiempo, Yuri Gagarin transmite: «Prosigo el vuelo. Todo marcha normalmente. Todo funciona bien. Funciona todo bien. Sigo adelante». Y más tarde, otra vez: «Me siento bien. Estado de ánimo magnífico. Prosigo el vuelo. Todo marcha bien. El aparato funciona normalmente». Estas informaciones lacónicas, plenas de virilidad y firmeza, y que hoy ya pertenecen a la historia, han sido grabadas en cinta magnetofónica. Escuchen ustedes la voz del primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin, transmitida desde la nave Sputnik soviética Vostok, Oriente.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume. Bona tarda a tothom.
I feliç Dia Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Avui, 12 d'abril, celebrem a Ràdio Sabadell, al Generació BSO, el Dia Internacional dels Vols Espacials Tripulats.
Qualsevol persona que s'hagi posat la ràdio i hagi començat a escoltar això, no ha encertat. O sigui, ha dit, això és el BSO segur. Segurament no sabia ben bé què estava passant. Estava mirant a veure amb quina emissora s'havia creuat o si tenia una màquina de temps per ràdio, perquè Déu-n'hi-do el tonete, aquest tonete de
viejo, no?
Sí, és que el puc intentar imitar, Jaume?
A veure.
Llegint el que tenim aquí.
Vinga.
Claro, si dius, el 12 de abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado. Un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. No, és, has d'anar fent com...
Sí, sí, has d'anar pujant, com feien en aquella època.
Això ja no es fa.
El que
ja
hem
no.
escoltat al principi, després de la capçalera, és l'àudio real del que van fer a la ràdio russa abans de fer, de, és a dir, de posar l'àudio que van emetre el Gagarin, i la traducció al castellà de l'època. I després, al final, se sent les primeres paraules des de l'espai, des del Yuri Gagarin, perquè el Yuri Gagarin va ser el primer home, primer ésser humà, que va orbitar la Terra amb aquesta nau russa, i es va fer el 12 d'abril de l'any 1961. Per això avui celebrem el Dia Internacional dels Vols Espacials Tripulats.
No te digo yo, Jaume, que no em passi tot el programa parlant d'aquesta manera.
Doncs mira, era d'aquells dies que tenia zero inspiració. I vaig dir, voy a ver la ONU, a nostra amiga a ONU, que se celebra. Vaig dir, buah, dia doncs... 12 d'abril, clar, no o sigui, hi ha molta gent que té en ment aquesta data.
Hi ha un tema, Jaume, el tema cosmonauta i astronauta. No? Perquè jo crec que els soviètics
deien cosmonauta.
Eren cosmonautes i els americans astronautes.
Tu què eres más?
És una dada. Desean saber más?
Doncs... És com la dada que diuen que per anar, quan van començar a fer tota aquesta carrera espacial, tal, no sé què, els americans van haver d'inventar un bolígraf perquè, clar, això, com no hi havia gravetat, no es podia escriure, i els russos van dir, bueno, pues nosotros llevaremos un lápiz.
Con el dedo, pinto con el dedo, lo suco en pintura y...
I te hago un mural.
Això no sé si és cert. Possiblement sí.
S'ho va inventar els russos per creure's millor.
Llavors, Jaume, has preparat un programa
de
en què parlarem sobre l'espai.
En diferents blocs. Vale. Aprofitaré també la ben entesa que vaig anar el dijous de Setmana Santa, quan encara es podia sortir de la comarca, vaig anar a Barcelona, al CCCB, a veure una exposició que us recomanaré molt fort, i també ho enllaço una mica amb això.
Saps on jo vaig anar a l'Observatori d'Àger.
I què?
Molt bé.
Guai.
Molt bé.
Però pensava que anaves als ports.
Però relacionat... No.
Havia entès que anaves als ports.
No, als ports vaig anar l'any passat. Però allà es nota, que acabem de trobar-nos. fa dies que no parlem. Doncs també, mira, casualitat, vam estar mirant cosetes de l'espai.
Tot
mentira, que no us enganyin. La Terra és plana i està tapada.
I ja està tot foradat al sostre i una bombeta a l'altra banda. Per celebrar aquest dia hem agafat una pel·lícula russa, Gagarin, pionero de l'espacio, Gagarin, perviv, cosmosos, una pel·lícula russa del 2013, amb una banda sonora molt xula, que ens explica, doncs, això és un documentari biogràfic sobre el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin, on s'entrellaça l'aventura de l'home que va realitzar aquest viatge espacial de la humanitat el 12 d'abril del 61, orbitant durant 108 minuts al voltant de la Terra, i les seves implicacions, desafios de la vida familiar, i tenim aquesta banda sonora tan xula que ens acompanyarà, és la cançó que es diu Cosmos, d'aquesta pel·li. Mira, escolteu. I la deixarem una estona de fons.
Podeu tancar els ulls?
Sí, és una mica medita.
Sí.
Posa les mans al cor. Pensa en l'objectiu de la sessió d'avui. Això m'ho diu la meva mestra.
Això,
de ioga.
Apreta...
L'esfínter?
L'ullet. No? És...
No sé si diu
el chakra. El chakra culero.
Més enllà d'això, farem... Bueno, tothom sap, no?, que la... Històricament, de fet, aquesta exposició de la que us vull parlar és la al CCCB, trobareu l'exposició del planeta Mart. Mart, ara no sé què hi ha després de la coma.
Mart, el déu de la guerra. Fem com programa superdidàctic.
Bueno, exacte.
Mart,
pues,
ja, el déu de la guerra.
El primer bloc explica com la humanitat s'ha fixat en l'espai per tenir-lo en compte a l'època romana i grega pels seus déus, a dotar a l'espai de tot de coses que ens afectava a nosaltres com a éssers humans, i com les diferents civilitzacions en feien ús, d'acord? I després ja parla de la ciència-ficció dels anys 60 o finals del segle XIX, primer parla de Ptolomeu, dels diferents models planetaris, i després va la ciència-ficció, i clar, és una exposició molt xula, i al final hi ha una, no és cap spoiler, bueno, perquè són quatre blocs, al final és del futur, de què passarà, o coses que s'estan pensant ara, coses, projectes que s'estan fent, projectes en ment, projectes oberts, de cara al
podeu,
futur.
Com podeu comprovar, el Jaume ens ha colat un programa que no és de cinema.
Sí, perquè tota la, tot serà de pel·lis.
Està intentant...
Apagueu la transmissora,
Vol que aprengueu, coses. Hem vingut a dir...
Molt menys. No. No vull que aprengueu res, més que...
Estan intentant aprendre gratis!
Per cert, he trobat la carpeta amb tots els talls, que se m'ha oblidat el disc dur.
Bueno, i... Els talls vol dir tots aquests àudios. El que he fet jo ara mateix amb la meva veu, exacte, que és un tall del Simpson, doncs pues fer-ho amb els originals.
Bueno, pues, històricament, el cinema també ha gaudit o ha fet servir aquesta imaginació, aquest imaginari col·lectiu, per transmetre les idees de més enllà de l'espai, per posar-les davant de la pantalla. I una de les primeres pel·lícules és aquest, El viatge a la lluna.
Molt
sí,
bé.
De los hermanos Lumière.
Home, clar, és el de la lluna amb l'ull, que aquí, li cau el coet a l'ull. És una aquí, imatge clàssica.
Icònica. Sí. Una pel·lícula del 1902, que dura 14 minutets, que està bé per veure-la. No té música, per tant no puc acompanyar-la de res. Però era per dir que això, que durant molt i molt, molt, molt de temps, el tema recurrent de l'espai, doncs de fet encara avui, és un tema dia... de ciència-ficció, de cinema i de sèries que s'aprofita
no
molt.
No he mirat el guió, no l'he vist molt gaire, l'he mirat així, l'he fet un... És que... Però ja... Jo ara estic mirant una sèrie que tracta sobre l'espai.
La de...
Raised by Wolves.
Ah, no sé quina és aquesta.
La del Ridley Scott.
És de l'HBO aquesta.
Sí.
Pues mira, podies haver posat...
també parla això, no?, de la colonització de l'espai i tal, bastant, bastant pepino.
És guai?
Sí, bastant interessant.
I és del Ridley Scott, creada per, dirigida per, idea original de...
Tot. Només la protagonitza ell fa tots els papers, està disfressat.
Con el CGI.
Es va posar un traje amb puntets i va fer...
Bueno, doncs això, que gaudiu del programa, que parlem molt de l'espai, i una de les primeres pel·lícules de les que podem parlar, allà a l'exposició et parla molt de pel·lícules americanes, que als anys 60 era com molt comú els autors cines que feien pel·lícules sobre, no només sobre Mar, sobre altres planetes, i anem primer una mica a la Lluna. Vale. Anem a una pel·lícula
que més
diu...
a prop, aquesta més.
Exacte, el nostre satèl·lit de referència, 12 to the Moon, una pel·li del 1960, Luigi Reg. Tres línies en anglès, tradueix...
Doncs un equip internacional s'embarga en una expedició cap a la Lluna amb una nau espacial, amb un coet. Ja es troben, no, a la Lluna amb uns alienígenes sense cara, que són intel·ligents i que... interpreten aquests alienígenes que la raça humana és massa immadura i decideixen, doncs, destruir-la.
Immadura i perillosa és un molt recurrent també en el cinema de ciència-ficció, en plan, els aliens venen i ens volen aniquilar perquè
som merda. I veuen que
merda.
Nosaltres som... O sigui, tenim com a societat, com a éssers, tenim l'autoestima baixeta sempre, en aquest tema, perquè sempre és com vindran millors que nosaltres a rebentar-nos.
Sí, sí, sí.
Però si som millors que nosaltres, no ens rebentaran. Som nosaltres els que no estem bé. I
però per això, vull dir, totes aquestes pel·lícules tenen una segona mirada, que de fet hi ha estudiosos del cinema que diuen que moltes vegades el que s'intenta és posar en èmfasi la discriminació racial o la discriminació no sé què, a través dels aliens i tot això. Escoltem, una petita cançoneta que es diu Lynch Fever, d'aquesta pel·lícula, 12 to the Moon, és una pel·lícula dels 60, i comencem el Genoci BCO. Serà corteta perquè...
Perquè en aquella època no feien tampoc molt llargues, no? Els 60 no es feien. Thank you.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
M'he equivocat, volia posar el fons i tornar a posar la capçalera. Què deies, Luigi?
Dic que ara, mentre estava escoltant aquesta cançó... Ui, que me caigo. Ui, estan passant coses, eh?
Los aliens intel·ligentes.
Hay gente que no vol que parlem d'això. Doncs estava escoltant el tema i m'ha passat una cosa. Si em deixes, torna a posar el tema i jo... Pedro y el Lobo. Audiciones. Cuentoadiciones. El clarinete son los pájaros. No, hi havia un d'aquests que era, no me'n recordo quina, que és molt típica, que sempre surten, no?, i et va explicant, els clarinets són no sé què, els violins són no sé què, i anava pensant en això tota l'estona, eh?
Això pot ser que ho féssim a l'Institut de Música, amb el Miquel, amb el...
Segurament ho ha fet 200 milions de mestres de música i professors de música ho han fet alguna vegada, sí.
Bueno, doncs aquesta pel·li que parla una mica de la Lluna, com moltes vegades també ens imaginaven dintre d'aquesta ciència-ficció, que a la Lluna hi havia vida, que hi havia els selenites, no?
Els selenites!
Que, selenites. Per cert, hi ha un llibre espectacular que es diu Les mil cares de la Luna, que si l'enganxeu explica moltes curiositats de la Lluna i és molt, molt guai. Doncs dintre de la Lluna, el 1969, l'ésser humà a Terra per primer cop a la Lluna, planta el peu, i sempre s'explica la història, no? Doncs del Neil Armstrong, dels altres dos, que no
el, que es va el que es va quedar a la nau, no?
El que es va quedar a la nau, que però no el van deixar ni trepitjar, o un hito para la història, un primer pas, tot molt bonito, però sempre quedava figures ocultes, no?, de les que no s'entenien.
Exactament.
No? Mai s'havia explicat res. I d'això, doncs, el 2016 van fer una pel·li, Luigi, que què? Explica'm, va.
Doncs és una pel·lícula que ens explica la història de tres científiques, dones afroamericanes, que van treballar a la NASA durant els inicis dels anys 60, en plena cursa espacial, i llavors ens parla, doncs, d'aquesta lluita pels drets civils de la gent afroamericana, i també reivindicar, doncs, la figura de les dones científiques, que moltes vegades queden relegades, no? Això, hi havia una campanya de l'Standler, crec que era aquell, el subratllador, el marcador.
Sí. Ah, és veritat, que era molt guai.
Sortien fotos històriques i marcava, no?, el que ressaltava, i hi havia una foto, era precisament, crec que era de la NASA, i sortien a una habitació plena d'homes, no?,
i les tres.
Marcada una dona, i hi posava com...
Que les tres la matemàtica afroamericana, que va fer tots els càlculs necessaris per fer aquest alunizatge, són la Katherine Johnson i les seves dues col·legues, les seves dues ajudants, que eren la Dorothy Vaughan i la Mary Jackson, que en aquesta pel·lícula estan interpretades per la Taraji P. Henson, l'Octavia Spencer, sí, i la Janelle Monae, que a més participa de la banda sonora. Doncs això, vull dir, l'aterratge va ser el 1969 i no
això
va ser
diuen,
fins al...
Això diuen, bueno, per, això per diuen, Kubrick.
L'Stanley Kubrick el va rodar el 67.
Exacte.
I va tenir 2 anys de muntatge, perquè ja sabem que era molt metòdic i se li anava una mica la pinça, va fer repetir moltes vegades l'escena. I no va ser fins al 2016, segurament ja va haver-hi altres moviments o altres moments que la figura d'aquestes dones es va reivindicar, però públicament o amb una eina tan potent com és una pel·lícula, es van trigar més de 50 anys a fer una pel·lícula d'aquestes tres dones. També per pensar-hi. I res, escoltem una cançó de la Janelle Monae que posava en aquesta pel·lícula, que es diu Isn't This the World, i aquí estem. Tu estàs passant bé?
Isn't This the World? Això no és el que deia la nena aquella, aquell vídeo de Is This Real Life? La que li, no?
La que li donaven la droga. Que... No, la vacunava, no sé què.
No, era el dentista, no?
Això, bueno. Posaven...
I've walked around about all my life, slept on park benches many, many nights. Even remember the days I had nothing to eat, but someone who loved me is all I need. We got a tool.
top of living this life of love without. I've been ignored and talked about. It's not the riches that I live to see, but someone love me is all I need.
What we gotta do,
doncs aquesta era la Janelle Monáe en Isn't This the Wolf, temazo. Sempre és un plaer escoltar la veu d'aquesta dona.
Sí. L'altre dia vaig veure també en una sèrie que apareix ella... Ja parlarem un dia d'aquella sèrie perquè ara no recordo com es diu el nom. És que com es deia... una que és tipus Black Mirror, o sigui, són episodis trets de Philip K. Dick, o sigui, com adaptacions... I està guai, vaig començar fa temps i no em va enganxar i a més a cada episodi, ara després ja l'he anat mirant, cada episodi és com una minipel·lícula i surt algú bastant famoset a tots els episodis. Jo que sé, hi ha un episodi que surt l'Steve Buscemi, l'Anna Palin, Anna Palin, una actriu, la de True Blood i la del piano... hi ha un episodi on apareix la Janelle Monáe que fa com
d'una gana
d'androide. Sí, clar. Ja et diré el nom, em vindrà.
Me'n recordaré. Doncs més enllà, a part de la Lluna, l'imaginari col·lectiu, en aquest cas soviètic, el 1962, els russos van pensar una pel·lícula en què els astronautes anaven a Venus.
No es pot ir a Venus.
No, està massa a prop del Sol.
Està massa calent.
És Mercuri, Venus... La Terra, no?
Saps quin és el planeta més calent?
Quin?
Venus.
Més que Mercuri?
Sí.
I això?
Curiositat que vaig aprendre l'altre dia. Perquè té una atmosfera superdensa de diòxid de carboni
i
llavors hi ha efecte hivernacle a saco i llavors a dins està més calent que Mercuri.
Pues segurament...
Bum! No volíeu aprendre, però allò tenia.
Ah, i no he sigut jo qui us ha fet aprendre, ha sigut el Luigi.
Ho sento, perdó.
Els cosmonautes aquests, veus, cosmonautes, aterren a Venus i, clar, què podia sortir malament? Pues que troben amb tot de monstres que se'ls volen pelar.
Aquesta deu ser d'aquelles típiques que hi ha monstres fets d'aquells, no?
Sí, de fet, està fàcilment... La podeu veure, ara estava mirant-la abans que vingués i estava mirant jo clips. A Russian Film Hub estan totes les pel·lis russes de la història. I aquesta està,
el
perfecte.
El Russian Film Hub?
Sí, no és una pàgina web porno,
compte,
eh?
Compte, sembla, eh? No.
Aquí m'ho ha acceptat, la web de la pàgina web... Aquí no tenen filtre.
Aquí no hi ha
no
cortafuegos.
Aquí no hi ha cortafuegos, aquí res a dir, pots fer el que vulguis. Curiositats d'aquesta peli. Diuen que que el Planet of Storms, Planet Burr en rus, Planet of Storms, està, normalment es pensa que és un clàssic de la ciència-ficció que ha influenciat generacions d'estudiants de cinema. De fet, George Lucas, quan va anar al 1988 a Rússia, va dir que volia conèixer el director, el Pavel Klushantev, per parlar, perquè diu que el va influenciar molt en les seves pel·lis de Star Wars. Uh-huh. També diuen que, i de fet és una mica veritat, perquè estava veient els trajes especials dels cosmonautes d'aquesta pel·li, uh-huh, s'assemblen molt o van inspirar els que fan servir a la pel·li de Prometheus, tenen bastanta semblança.
Perquè són així amb el cas rodó, no?
Amb el cas rodó, una mica afecta mirar.
És que crec que sé quines són les imatges d'aquesta pel·li.
Pues segurament és coneguda aquesta pel·li. Uh-huh. I res, pues, m'he quedat amb les ganes. Estava aquí mirant, està subtitulada en anglès, una qualitat bastant bona de veure, vull dir que si us avorriu, mireu Russian amb dues S's, Film Hub, i busqueu Planet Burr, Planet of the Storms, i gaudiu-la. I res, escoltem res, una miqueta de cançó, perquè és d'aquelles pel·lis que vaig haver d'agafar només la intro perquè no trobava
perquè
les
després,
cançons.
Ja, és que és difícil, de vegades.
Però saps què vaig fer jo, no?
Què?
Vaig agafar l'Audacity i vaig editar vull dir que no vaig portar un arxiu de 100 megas com un dia va passar aquí.
Jo porto la pel·lícula sencera, tu li dones a començar i quan tu veus la talles.
Clar, i el que triga a carregar-se aquí al programa
un ratete, no passa de res, jolín, com tenemos la piel fina,
molt finita, molt finita, i després canviem de tercio,
molt
canviem
bé
de planeta.
Космической экспедиции Сириус, Вега, Капелла, пройдя свыше 200 миллионов километров.
Generació BSO amb el Jaume i el Luigi.
Mart, el mirall vermell. Aquesta és l'exposició que us volia dir-vos de CCCB.
Mart, el mirall.
El mirall vermell. Ara, aquests dies no podeu anar si sou de Sabadell, perquè torna a haver-hi confinament comarcal, no sabem fins a quan, però l'exposició dura fins al juliol, per tant, quan tot es calmi una mica.
Ai, si surts a la nit.
Clar, exacte, a la nit sempre està obert.
La nit que no te pillen.
Doncs aneu-hi, perquè val molt la pena. I Mart, com a planeta, sempre ha sigut un recurs molt i molt i molt utilitzat en el cinema. De fet, si poses Films About Mart, hi ha una pàgina web de Wikipedia amb tot de
totes les pel·lícules
no ordenades cronològicament, i això em va trencar una mica.
Et va generar com vas haver de dir, vas trucar i vas dir, ja edito jo esto.
Alex Hinojo, ¿esto qué es?
Ara voy a editar esto y me voy a ponerlo por orden.
Exacte. Vaig estar a punt de trucar o de posar-me en contacte amb l'Alex Hinojo, wikipedista així
reconegudíssim,
que té una part de l'exposició en què parla aquesta última part de projectes del futur i està fet tot un recull d'articles sobre la Viquipèdia que s'haurien de mantenir o que s'haurien de tenir presents per parlar o per establir aquesta connexió amb Mart o per tenir en compte si mai se'ls va cap allà. Vull dir, una part com molt interessant i vaig pensar, ostres, molt evident, però s'ha mantingut el temps a sobre, no ho he pogut fer.
Sí, com una sèrie d'articles, per a veure si ho entès bé.
Sí.
Una sèrie d'articles de la Viquipèdia que sí. Són interessants que es mantinguessin per si en algun moment s'ha d'anar a Mart, que refacis un recull i te l'emportes, o com ho veus?
Sí, vull dir, coses indispensables per tenir en compte.
Està difícil d'entendre això, eh? Yes. Coses indispensables que per tenir en compte si has de marxar.
Sí, no, perquè, clar, el que acaba fent l'exposició és... Hi ha tot de projectes, com l'Elon Musk aquest, que està donant xota, que el 2024 vol enviar una nau ja tripulada cap a Mart.
Que t'animen, no? T'animen a... si tu vols anar cap a Mart, exacte, no et descuidis de llegir aquests 10 articles de la Viquipèdia que te poden salvar la vida.
Per explicar-ho malament, com estic explicant jo, per això deia, ostres, doncs podria haver parlat amb l'Àlex, però bueno, és igual. Total, que anem a parlar d'unes quantes pel·lícules de Mart.
Vale.
No estaven ordenades a la pàgina web, les que jo he triat les he...
Tu les has ordenat, molt bé, que no sigui dit, que aquí, exacte, som gent d'ordre.
I parlem de la primera, que és Mission Mars, de 1968, pel·lícula americana, ciència-ficció, produïda per Everett Rosenhall, molt bé, dirigida per Ned Wester, perfecte. Què passa en aquesta pel·li, Luigi? Fas tu el primer paràgraf?
Faig jo el primer paràgraf. Hòstia, avui estem fent deures d'anglès, eh? The United States llença tres astronautes a una missió cap a Mart al mateix temps que la Unió Soviètica també llença una missió, en aquest cas secreta. En el seu camí cap a Mart, els americans es troben els cossos dels cosmonautes. Mira, el que t'he dit abans, els americans són astronautes i els soviètics són cosmonautes. Es troben els cossos dels soviètics flotant. A ells no els hi passarà mai. No. Sempre passa fora, no? Llavors, la nau americana ha de... amaritza, no? Com seria?
Amaritza és el mar... amartitza.
Aterritza a Mart i bé, doncs hi ha mogudes amb mogudes de monstres espacials. Ja.
El que aconsegueix després, el que passa és que es troben amb el tercer cosmonauta, vull dir, assumeixen que els altres dos s'han mort, però troben el tercer que està en un estat de congelació, en una animació suspesa, vull dir que està com això que passa en les vies espacials, no? Que le congelen, criogenització,
i que després el reviuen dintre de la nau americana.
Exacte, i a més doncs es troben una estranya criatura, bueno, tot... No té mala pinta, eh?
Sí, aquestes pel·lícules, bueno, és del 68, doncs ja podeu imaginar el tipus d'efecte especial que té, però, bueno, no sé, no l'he vist.
Després anirem una mica, però té bona pinta, vull dir, a mi de les que vaig trobar i vaig llegir vaig estar una estona, és dels programes que crec que he dedicat més estona a preparar.
Sí, eh?
Sí.
Perquè te viniste arriba con la exposición esta que te ha dejado locker.
Però bueno, no, i perquè va coincidir que vaig mirar la pàgina web de la ONU i justament el 12 d'abril...
Però tu mires la pàgina així, habitualment tu et lleves al matí, et fas un cafetó i vaig a consultar a veure...
Quan he de preparar un programa...
Què estamos celebrando hoy?
Quan he de preparar un programa i estic gens inspirat, miro a veure si m'inspira.
Jo saps el que faig?
Què?
Tanco super fora els ulls.
I el primer que et ve a la ment...
I penso, i faig així, i dic... Pam! I me viene.
Pues mira, jo necessito...
No, miro filming les categories que tenen de vegades.
Ah,
i miro, mira. I dic, mira, categoria, no sé què. Va.
Pues cadascú no té els seus recursos. Pues anem a escoltar una cançó que apareix als títols de crèdit d'aquesta pel·lícula, cantada per Gus Pardalis.
Pardalis, perquè és d'un ocell. És un tio que cuida ocells per dalt.
No more tears, Luigi.
I can't understand the loneliness you feel. All this hurt and crying, it's also very real. But the day shall come when I'll return live again for a little while. So stop your crying, no more tears. That day when you and I embrace, all this hurt and crying, our kisses will erase. But the day shall come when I'll return to you again, and then we'll live again for a little while. Stop your crying, no more tears. It's also very real. But the day shall come when I'll return to you again, and we'll live again for a little while. So stop your crying, no more tears.
Doncs seguim aquí al Generació BCO, estem en un especial viatges, com era? El dia internacional que celebràvem? El dia internacional de los vuelos espaciales tripulados.
Tripulados, perquè els que no nos interessa, nos interessa que... Ah, no, clar, el gos, la Laika i el mono que van enviar, pues ala, alegria.
Ah?
Què?
Devia una obra de teatre sobre la perra Laika, molt maca.
Tu t'has venido hoy con un rollo culturetas? Que, chico...
Bájate, relájate un poquito, ¿no? Seguim parlant, ¿no? Que anem al 86.
Continuem, clar que sí.
Un any després que nasquéssim nosaltres, dada exacte. Important. I anem a parlar de Star Crystal, una pel·lícula francesa, que també es van aventurar a fer pel·lícules sobre l'espai. Això sí, els astronautes eren americans.
I era una comèdia fresquita. No
sé si era comèdia.
Eren uns astronautes
que se casaven con un personatge
francesos
negro, no?
que anaven a sopar allà
a
l'estació internacional. No? Oh, va a venir mi jefe.
De fet, género, ciència ficció, terror, extraterrestres, aventura espacial, sèrie B.
Vale, bueno, sèrie B.
Per tant, que de francès potser bueno, és que es va produir a França, que el director és director és francès, uh-huh. Perquè tots els protagonistes, pel nom, eh? Ara cauré aquí.
Ara estàs caient en els teus prejudicis, perquè John W. Smith potser és de Bordeus.
Potser nascut allà, exacte. Però bueno, el que sempre acabaven caient, o moltes, sempre no, moltes vegades acaba caient les pel·lícules de ciència-ficció a Mart, sempre apareixen monstres.
Marcianos. Tens obert el Messenger?
No sé què tinc obert, jo no tinc obert res.
Ha sortit un bloop, sí?
Sí.
Això és la policia que està escoltant.
Mierda. Doncs això, en aquesta pel·lícula també explica el mateix, el 2032 la Terra envia missions per explorar Mart, cosa que s'ha fet, no? Es va explorant.
Check.
Després de que dos grups d'astronautes morin misteriosament després del descobriment d'objectes estranys a la superfície de Mart, la tripulació...
No ha passat això, ja? No.
La tripulació de la SC-37 va intentar averiguar el que ha passat. Check. I aleshores, què descobreixen? Pues que el que li va passar als seus predecessors quan un monstre sediento...
Sí, sediento seria assedegat.
Assedegat de sang, comença a empassar-se, a zampar-se als membres de la tripulació.
Sí, mai es troben un monstre que vingui i ei, va, vinga. No, i si ve i et diu ei, va, vinga, tal, desconfia.
No com un conte que es diu Vida en Marte, també publicat fa poc, molt, molt maco.
Estàs tocant tots els formats,
És que el vam triar ara fa poc a la biblioteca, en què un astronauta va a Mart i porta una flor, en plan, porta una flor i unes... No, una flor no, porta unes magdalenes.
O sigui, una...
Unes madenes per si em trobo vida a mar. I és una astronauta que ha ido por libre, En plan, sí, jo he vingut aquí a buscar vida.
Moguda de hippie.
Una mica. I no, total, va buscant i no troba, però hi ha un marcià que l'està mirant tota l'estona.
Que el nen que llegeix això, doncs d'aquí uns anys... No?
Farà una pel·li de terror.
Estarà dient, oye, jo què sé, jo volia una mica... M'he comprat un que surt de Monstres a Mart i hi ha un paio amb magdalenes intentant fer això, doncs potser no era el que jo volia.
Potser era no el que jo buscava. Doncs aquesta pues, acaba sent un recurs. De fet, allà a l'exposició de Mart, torno allà, hi ha la col·lecció sencera d'una pel·li que després parlarem, de tots els cromos que van inspirar, entre altres coses, aquesta pel·li. Molt guai. Però si t'hi fixes, tots els pòsters de les pel·lis dels 60, 70, 80
sí?
que parlen de Mart o de pel·lícula especial, tots tenen una mica una
estètica similar.
Molt similar.
Sí.
No? Les lletres cridaneres, un monstre en primer pla o en segon pla, els astronautes
petits,
per allà...
Sí.
És una iconografia molt, molt, molt característica. Doncs aquesta també el té, tot i ser del 86. I anem a escoltar els Ending Music Credits, que és una cançó que canta...
Bueno, que al final, els crèdits del final.
Crystal of a Star, de Stephanie Christopherson. Això no ho estem escoltant prou, però
és un temazo,
eh?
Es nota que és soviètica, la banda sonora.
No és soviètica, que és del 2013, eh?
I què? És soviètica, no?
Bueno, clar, clar, perquè la tenim així.
Remake versus original.
I us preguntareu, dintre de la secció de pel·lícules sobre Mart o pel·lícules sobre l'espai, també pot haver-hi lloc per remake versus original? Doncs el Luigi, que sempre està molt atent,
sempre m'ha dit... Allà.
La pel·li que parlarem a continuació té un remake. Per què no l'expliquem? I això farem. Primer parlem de l'original, acostumem a fer-ho al revés. Paul Verhoeven, 1990, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, si no m'equivoco.
Sí, Sharon Stone.
Total Recall, tot tuyo, Luigi.
Doncs, pel·lícula de l'any 90, Verhoeven, el director, doncs, que va fer entre altres coses Robocop, en què va fer algunes altres pel·lis més, no? D'aquestes típiques característiques per la sang, no? També en aquestes pel·lis, la violència. I en aquest cas, doncs, tenim el Douglas Quaid, interpretat per Arnold Schwarzenegger, que vol marxar a Mart. De vacances. Estem en el futur, estem en un any molt llunyà, que és el 2084, i bé, la seva dona, que es diu Sharon Stone, no vol marxar cap allà.
Diu Sharon Stone l'actriu, no la dona del Douglas Quaid.
No, la dona és, no ens apareix aquí el nom, però està interpretada per Sharon Stone, i llavors li diu que vagi a una moguda moderna que t'implanten records. Llavors, ostres, doncs mira, t'implanten el record de que has estat a Mart, i oye, si tu ho recordes, doncs és com si hagués passat, no? Què passa? Doncs que de sobte sembla ser que la seva dona no és la seva dona, que ell és un espia, que l'han borrat la memòria, que estan trastejant amb el seu cap, i bé, la pel·lícula juga molt bé, no? Amb aquesta doble de dir, no sé si està dins, és una cosa molt típica també de la ciència-ficció, no sé si això és una paranoia produïda pel que somni que està fent, o si realment és la realitat real. I bé, una pel·lícula...
Escenes de mar, Planeta Vermell...
Tothom tot... recordarà, perquè surt Jordi Pujol.
Exacte, sí. Mireu-la si no l'heu vist i escolteu aquesta Mutant Dancing de Total Recall, que és a l'escena en la que entren al bar, que hi ha aquella alienígena amb tres pits,
sí,
i estan allà ballant.
També,
doncs escoltem això.
I la de la cara, també recorda tothom, okay. No?
Quan... Ui, perdó. Quan s'obre la cara i surt el xipat. Havia de baixar els micros i baixar la música. Doncs el 2012, el Len Wiseman, el director de cinema que ha fet també altres coses com, ara t'ho diré perquè no m'ho sé, ostres, el Stargate va participar, assistente d'hoteleria, a Independence Day, assistente d'hoteleria, a Men in Black.
Ostres. Assistente d'hoteleria, saps qui és, no?
Què?
El que porta les forquilles i els ganivets.
Doncs pues estava per allà. Doncs el 2012 li van proposar fer el remake d'aquest Total Recall, aquest cop protagonitzada pel Colin Firth, que explica una mica la mateixa història, tot molt més...
Sí, però molt més...
Però no la mireu.
Caca.
Mireu aquesta, que és la bona.
Jo no sé, o sigui, no, és una d'aquelles que no entenc per què la van tornar
a fer.
Crec
que ni la vaig veure.
Jo vaig començar un dia, la vaig pillar a mitja pel·li o alguna cosa així, vaig estar mirant una mica i vaig dir... Mira,
jo pot ser que m'adormis. Anem a escoltar una cançó per això, Foreign Beggars, Typhoon, featuring Chasing Shadows, i ara és quan em surt un...
Ah, no? És una cançó que no l'hem escoltat abans, o sigui que no...
No. Pensava que em sortia un anunci de YouTube.
Come on. trying to fence for the wedge. Hope someday I won't be kept sold in the ledge. So left for dead, cold hold for breath. I reach out just to get thrown in the deck. And this ain't the one I wanna bring the child through. But we press on regardless in spite of our death.
I'ma carve me apart from my heart. Watch my soul depart and end up on par with the stars. If life's a short trip round in the dark, then I'ma go in hard, you find I'm a lost. And have the last laugh while you're chasing your shadow. Arrow, draw the blood straight out your marrow. Set bees licking these skills from the deep. But what speaks like a leak time and break that shallow.
Padre. Només veient la merda cançó que han fet, ja no cal que mire la peli. Miren l'original, el Paul Verhoeven, que no hi ha gente chillando ni res. Ja te, mira, surt aquesta cançó i al costat surt Skrillex.
El Paul Verhoeven i luego hay el Paul Verviejo.
O sea, falta l'efecte de txutum.
¿Sabes?
Luigi, és hora d'acabar.
Ja és hora d'acabar?
Sé que t'ha agradat molt el programa. Hòstia, se t'ha passat volant.
Hem fet aquí... Hem anat a l'espai, eh? Avui... Qui, no us ho pensàveu, eh? Que avui acabaria una a l'espai. Gràcies al Jaume.
Del Generació BCO a l'infinito.
I a la seva curiositat innata i als seus, les seves excursions. És això el que hem d'agrair.
Doncs acabarem amb una pel·li sobre Mart molt divertida. Tim Burton va fer... A quin any? Espera, que ara sembla...
Setmana vinent, aviso ja
que tens pensat
el programa? Preparo jo, sí, i la setmana vinent farem els invertebrats. O sigui, aquesta setmana hem fet l'espai, la setmana vinent farem i anirem fent una mica de ciència, una mica de didàctica.
Vale? Doncs el 96 va dirigir aquesta Tim Burton. El que deia abans era que en aquesta exposició del CCCB hi ha la col·lecció de 46 o 48 cromos. Sí. Que als anys 60 es podria fer, que es deia igual Mars Attacks, i que en les quals el Tim Burton va agafar els mateixos dibuixos dels aliens per fer els mateixos personatges i bueno, explica la història això de, arriben unes naus alienígenes de Mart que sembla que hi ha, i l'acaben liant perdíssima, no? Bueno, un elenco molts diversos intèrprets famosos: Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Natalie Portman, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Tom Jones, bueno, moltíssims en surten. Una pel·li molt divertida per veure. Jo tinc ganes de veure-la, però crec que les meves filles encara no són, no la poden veure aquesta.
Encara no?
No ho sé.
Quina edat creus tu?
No sé. 10?
10.
Potser abans, no?
Sí, no, 10. No sé.
I quina cançó creus que agafaré?
Doncs agafaràs una cançó...
Aquí escrita, però si no arriba a escriure, haguessis dit Tom Jones i Nothing Else Igual.
Exactament.
Doncs no. Anem a escoltar The Rapper Holmes, Scape, de Pinya Colada.
I know what for, perquè no hem parlat mai de Mars Attack nosaltres a la ràdio. Crec que és la primera vegada.
Però sempre que hem parlat hem posat Mars Attack. Tom Jones.
Potser no n'ha parlat mai ningú.
Jo crec que no, per això no n'hem parlat gaire.
Us acabem de descobrir una pel·lícula que es diu Mars Attack, de Tim Burton?
Home, si ets un jove que va néixer el 2002, segurament. A no ser que tinguis un pare o una mare que li ve al cinema.
Si ets un jove que vas néixer el 2002, estàs mirant vídeos de 3 minuts com a màxim, perquè el teu cervell ja no està...
Pues mira
pel·lis. Per mirar pel·lícula.
Si ets un jove que escolta el 2002,
ja no
segurament no ens estigui escoltant.
Ja no puc, perquè no tenen oïdes.
Perquè no escolten la ràdio.
Això ho has dit tu i t'has quedat tan ample, eh? No, jo també ho puc dir.
Qui? L'altre dia Ràdio Sabadell celebrava que tenia molts seguidors, molts oients. Jo me n'alegro moltíssim. Ara, què edat tenen estos homes, estas mujeres que te escuchan?
Pues 200.
Roger Benet, volem saber. Karen Madrid, volem saber.
Això potser es pot fer, eh? Això
ens hem passat fer. De temps.
Vale, vale, perdó.
Adéu, adéu. Escape, de pinya colada sound. Fins la setmana que ve. Bona setmana a tothom. Els invertebrats.
Continuem parlant tu i jo?
Va, fem un fade out.
Vale.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, I never knew that you like.